Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Podríem dir bargant, bandarra, truà, canalla, miserable. Podríem dir malvat, malfactor o rufià. Podríem dir, a més, analfabet, desconeixedro, inculte, indocte o illetrat. Podríem dir tot això, però molt sovint, per mandra, perquè ho hem sentit tota la vida, o vés a saber per què, ens quedem amb l'opció de la llengua veïna. Avui tenim paraula i la paraula és capullo. Serà el que sigui, però fa gust de dir capullo. Quan ho dius, et quedes amb ganes de dir-ho un altre cop. Avui parlarem de capullo, de paraules manllevades, de les possibles alternatives i de moltes coses més. I atenció, hi tindrem el Joan Lluís Lluís, que el 5 de desembre de 2024 tuitejava, deia això, diu: voleu fer el fotut favor de renegar en català? Gràcies. I a partir d'aquí, un allau de 20.000 milions de respostes que llegirem aquí amb ell, i li llegirem a la cara i les comentarem amb ell. Avui el tenim paraula, és capullo. Josep Pedrals.
Bon dia.
Sí. Ho heu vist. M'ha anat bé això. Com estàs? Estàs bé?
Molt capullo.
No he dit res jo, només he dit la paraula i després t'he saludat a tu. Com estàs, Maria Rodríguez?
Molt bé.
Què tal? Benvinguda, la Maria Climent.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. La Perla, l'Andrea Jofre, com estàs?
Hola, molt bé.
Avui la paraula és capullo i podem dir moltes coses. Podem dir que és una paraula castellana, podem dir que sona molt potent. Quantes coses podem dir de capullo? Què vols dir tu? Maria, va, comença per on vulguis.
Bé, jo volia començar dient com és la traducció, en principi, no?, d'aquesta paraula al català. Perquè capullo, tot i ser una paraula que és usual en la llengua més col·loquial, no surt recollida en cap diccionari català. I llavors les alternatives que tenim pels diferents significats de capullo, de capullo en castellà, la paraula que ens ve més al cap, no?, és capoll, que seria la traducció pel significat de... d'això, no?, de l'embolcall aquest de les erugues, que és el capoll, de poncella, que és aquesta flor abans d'obrir-se, es diu poncella en català, que no ponzella, que és com ho diu tothom. Jo, de fet, no he sentit ningú que digui poncella, però s'hauria de dir així, perquè s'escriu amb C. I també pel prepuci. També seria això, el capoll. I llavors, a més, en català, capoll, que això en castellà...
Perdona, aturem-nos un moment. No és un apunt. És a dir, en català, al prepuci se li pot dir capoll?
Sí.
Sí.
Val, perfecte. És que no
sí,
sabia, no sabia.
Tot això eren significats de capoll.
Val.
En català, tots aquests que he dit ara. Sí. I a més, en català, un capoll, que en castellà capullo no és això, també vol dir el peduncle d'un fruit, la cua. No, el capoll d'una cirera, per exemple.
Ah, doncs, què dius?
Sí.
Seria. O d'una pera, també.
O d'una pera, exacte.
Oh, molt bo.
Després, altres significats de capullo. En castellà, doncs, hi ha didal, que és la cúpula de la gla, es diu didal, que també, això també seria capullo en castellà.
Va.
I després ja queda, doncs, aquests que fèiem, que feies referència, no?, que un malparit o un torracollons, podríem dir, per la persona estúpida i molesta. I després, pel principiant, no?, també en castellà té aquest sentit de... El català és passerell, no?, i n'hem parlat també dels passerells. O de...
És curiós la polisèmia en castellà, perquè sí, tant serveix per la persona innocent, que no en sap prou,
exacte,
com per la persona que sembla que en sàpiga molt i et vol prendre el pèl, no?
Sí, exacte.
És a dir, en castellà, jo, si busquem a la RAE, al diccionari,
sí,
la primera excepció és novato principiante, novel nuevo, bisogno, inexperto primerizo, que dèiem,
sí,
i la segona és canalla, sinvergüenza, cabrito, cabrón.
Sí.
Bueno, has d'escollir què vols dir. Si vols dir que ets un principiant i no saps res, o
exacte,
que ets un cabrit.
Sí. I després, d'on ve això de capullo o capoll? Tant el castellà com el català, no?, com el capell, que capell
el
és barret,
ah,
i llavors també ve d'aquest... De fet, té un significat semblant, no?
Clar,
cosa que...
clar.
Sí.
És que això que has dit de la gla,
La sí, aquesta... també, és perquè...
Bueno, és que és una boina, allò, clarament. No ho he pensat. Allò és la boina sí, és clàssica de tota la vida, eh? Que té la, la cueta a dalt. Perdó.
Sí, 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 no, no, és
aquesta
així.
Aquesta
imatge. Capell, deies.
Exacte. Doncs tant capell com capoll, com capullo, en castellà, doncs tots són derivats de capa, del llatí capa, que volia dir això, una cosa que tapa, no? Una capa.
Una capella.
Exacte, capella també ve d'aquí. Sí, i llavors d'aquesta capa es va passar a capelus, que és un diminutiu, és com dir capeta, no? I llavors d'aquest capelus doncs, es va passar a capell, que és el barret, seria com una capa petita. Però clar, en el capoll hi ha un encreuament amb caputxó, es veu. Per això és capoll, i, o sigui, de capell es va passar a capoll. I llavors, clar, un caputxó és una caputxa petita. I llavors bé, d'aquí ve el capoll, que és això... com això que dius de la gla, no? Com... bé, és aquesta forma.
Uau, algú està prenent els apunts?
Jo?
Me'ls passes, no, perquè jo m'he perdut.
Això, el que és més curiós és que capella i capellà venen del mateix lloc.
Oh!
O sigui, també venen de capa.
Són capullos.
Ha sigut una assistència de gol, això, amb totes les de la llei, eh? Capellà i capullo comparteixen un arrel.
Sí.
Molt bé, molt bé. Aquesta és la conclusió.
Sí.
La primera de les conclusions de les que arribaran al programa d'avui. Tenim paraula, la paraula és capullo i moltes altres que sortiran. Josep, on et porta tu, capullo?
El capoll també és, em sembla, la part de dalt de la baldufa.
Sí, exacte.
Que és una cosa curiosa, com no la punta on enratlles el fil, sinó a dalt de tot, allò és el capoll de la baldufa. Mira, doncs jo, com que sempre vaig als poemes, he anat a buscar els poemes on surt capullo, en català, i n'he trobat un magnífic d'en Salvador Oliva. Salvador Oliva, com sabeu, a part d'un grandíssim traductor de Shakespeare, és un grandíssim crític de tot el que no li agrada. I hi havia una època, temps era temps, en què Lluís Bonada feia de crític literari a la revista El Temps i quan li agafava amb algú li fotia molta canya. I, per exemple, amb el Jordi Llavina li va dir el nom del porc mil vegades. I l'Oliva es veu que no li agradaven les crítiques d'en Bonada, de manera que li va dedicar molts poemes. I llavors ja n'he agafat un que es diu signar amb pseudònim, perquè llavors en Bonada, per fer-se l'interessant, bueno, o no, firmava com a Ripoll, em sembla, si, segons entenc per aquí. Però, llavors el poema de l'Oliva diu: tant si signes Bonada com Ripoll, saltes tan baix com una puça coixa. Ets pollós, però piques menys que un poll i la teva picada no fa angoixa. Per això no has vist mai ningú que es rasqui, car de ningú no arribes a la pell. I si un dia t'arriba algú que et casqui, serà amb sonets picant com un martell. Més que Ripoll, t'has de fer dir repoll, és a dir, dos cops poll. Més que Bonada, digue't en castellà de bueno nada. O bé, capullo, que vol dir capoll. O firma amb un epítet més exacte, inflat com ets, rubrica el tumefacte.
Bam!
Que és un sonet d'aquests de...
Molt bé.
Per quedar-s'hi amb ganes. I després he localitzat un capullo, ja en el sentit més de la floreta, en una cançó que van fer els de la Trinca, que era una cançó que es diu No sé per què t'estimo,
sí,
en què començaven a tenir dubtes sobre... perquè eren molt socialistes, es veu, els de la Trinca, als anys 80, i llavors és una cançó de dir, bueno, som molt socialistes... però no sé per què t'estimo. I a la tornada de la cançó canten el següent. Endavant, Aleix.
No sé per què t'estimo, com una bleda, com un tanoca. No sé per què t'estimo, potser és que sóc un pèl de soca. Que la rosa no se'ns torni un capullo de no res. Roja, que m'agrada roja, si pot ser d'un roig encès.
Molt bé, doncs això.
Tots els registres, la Trinca, perquè passa del tanoca, del roig encès, al capullo... Sí. Realment el viatge lingüístic és interessant, eh?
Però que funciona molt bé perquè la rosa dels socialistes, no, que no se'ns torni un d'allò, bueno, fa gràcia, si més
sí,
no.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs ja ha vingut la Trinca. Maria Climent, capullo, amb tu no queda tan potent, si ho dic. Queda més
no, estrany. No, no me pega.
No. No el feminitzem, a més, no? No diem capulla.
Mai.
No?
Però capulla existeix. Sí? És una paraula, això era el diccionari. Què creieu que vol dir?
Perdona,
en català.
Sí. Perdona, Maria.
No, m'interessa moltíssim.
Però ara
ja m'ha anat som, bé. Ja m'ha som. Bé. Ja no, jo ho anava a mirar, però no, vols que juguem? Tens opcions?
Sí.
Val.
Caputxa? Opció 2, didal de la gla? Opció 3, embolcall en forma de gla? O prepuci?
La capulla.
Sí.
Què és una capulla? Una caputxa, una gla, l'embolcat
sí.
de la gla...
O prepuci.
O un prepuci.
Jo crec que una caputxa.
Una caputxa.
Una caputxa, una caputxa...
Va, diré prepuci.
Vinga, va.
Bé, era una pregunta una mica trampa, perquè vol dir totes aquestes coses, segons el diccionari.
Capoll i capulla...
O sigui, l'hem encertat.
tots heu guanyat. Sí, sí.
És a dir, el prepuci li pots dir tant en masculí com en femení.
La capulla.
La capulla.
Sí, segons el diccionari, sí. I a més...
Pots estona allà parlant, eh?
Després, això és el que diu el diccionari normal. El diccionari del DIEC, però l'Alcover Moll també recull un altre significat a Menorca, que la capulla és aquesta peça de ferro que, de forma cònica, que serveix per apagar les espelmes, que això també en diem un apagallums,
sí,
no?
Sí.
Sí.
Que té forma de prepuci. O no?
No,
és,
no.
Clar, és com una caputxa.
Sí,
no, no,
doncs, com, si es diu capulla.
Un caputxó... Bé, doncs això també seria una capulla.
És que és curiós, per cert, prepuci és una paraula que... És pre-pussy, abans del pussy, però que el pussy...
Perdona, sí, sí, el pussy és el de les noies?
No. Però que després sembla ser que el pussy aquest no queda molt clar què vol dir en llatí, saps? Que diuen, no, vol dir el membre, però ve de pre-pussy quan li diuen pussy, diguéssim. Saps?
Ah, vols dir que és abans de tot el membre, és només
clar,
la part... De...
Clar, és la part que tapa el gland, diguéssim, clar. El pre-pussy, no? Llavors hi ha prepussi, pussi i postpussi, no? És com... Perdó.
Pussi, potser sí, potser no. Bueno, va, Maria Climent, que...
Bueno, jo es porto bastanta cosa així d'entrada sobre...
Fato.
Sobre capulla, us porto fato, sí, sí.
Va.
D'entrada porto insults acceptats per a substituir capullo, si no volem sortir món del diccionari, no? Vaja, corregiu-me, Maria, si veus que he patinat, vale? Capsot, burro, imbècil, cretí, impresentable, mediocre, carnús, moniato i un localisme que quan jo era joveneta cedia molt pel poble, més relacionat en esta excepció que diem ara del prepuci, que és cap de polla.
Cap de fava, tio.
Cap de fava, cert.
Vale, llavors...
A mi no sé si us passa, però cretí... Em sembla un dels millors insults, no?
Imbècil.
Imbècil t'omple la boca, és cert. Bueno, però cretí és ho intentes però no hi arribes.
Mira, precisament, porto una altra llista on hi ha insults que no estan acceptats i les propostes que, bueno, diguéssim, estan acceptades i precisament cretí és la que proposo per a substituir gilipolles.
Oh, sí.
Trobo que està a l'altura, si és que hi ha una paraula de gilipolles. A mi és la que m'agrada més traduir... Com, o sigui, quan vull escriure gilipolles i no puc, perquè, evidentment, doncs no, per escrit no... En principi no ho puc, en català, doncs, escric cretí.
I
em quedo bastant conformada.
A favor.
Llavors, borde... Borde fa mal traduir, perquè, vale, tenim malcarat. Al delta en diem tindre poc suc, però si volem deixar explícit que és poc suc del dolent, diem poc sucot.
Uh-huh.
Té poc sucot,
doncs,
per no dir que és un borde, que no es pot dir. Pijo.
Sí.
Pijo, eh? Hi ha tifa, estirat, llepat, esnob, cregut, fatxenda, fanfarró, però vaja, pijo és com...
És que pijo és pijo, és una manera de ser.
No sé, ara podem dir-ne Borjamari o Cayetano.
Sí.
No?
Ja, però no és el nostre món,
no.
Poc.
Clar. No.
És que el pijo d'aquí tampoc no és un Borjamari
no,
ni un Cayetano.
No,
com...
no.
És un...
Vale, cutre.
Cutre.
Cutre, merdós, penjam.
Merdós està bé, eh?
Sí.
Però va, clar, sac però, no, també.
Merdós?
Vas una mica merdós, vale. Avui. No.
No, només sigues merdós, no.
Passat una mica, no?
És que el problema de cutre és que, clar, és un cap... O sigui, té molt camp semàntic, perquè pot voler dir moltes coses
clar.
Diferents.
Penjim, penjam.
Per cada cosa, sí.
Vale, què més? Xupito.
Ui, quin dilema.
Chupito...
Quin dilema, portem aquí.
A veure, les propostes són Didal Glopet, a mi no m'agraden, però per sort al Delta tenim un concepte que trobo que fora del Delta no existeix, que es diu Tractoret, que és com un xupito, però més gros, li poses un gel i fa més bon... I a més si diu Tractoret, tu pots anar a un bar i dius posa'm un Tractoret.
I et fa sentir més de la terra, no?
Bueno, quan pots dir Tractoret, sinó en quin altre context no. Pots anar a un bar?
També tinc una cosa, quan el xupito el converteixes amb gel i ja li fots 5
no,
litres,
no.
Deixa de ser un xupit...
És un gotet així.
Un xarrup.
De la mida d'un pam de dona.
Però el xarrup també deia...
Pam de dona.
D'un nen de 5 anys.
Vale, currar-se-ho per, bueno, treballar treballar-se-ho, però jo trobo que no és ben bé un sinònim exacte. Llavors, apretar. Apretar, tenim preme, marcar...
Masegar.
Molts, d'apretar sí que n'hi ha molts.
Fitjar, no?
Sí. Ja. A mi no em surt tan natural.
Prema.
L'apretar.
Sí.
Traje.
Apreteu, deia el president, apreteu.
Exacte.
Ho va dir ell, eh?
Sí. I era dir, no? Bueno, traje, pues vale, vestit, però jo trobo que traje, almenys, hauria d'estar acceptat.
Home, sí, perdona.
No, traje.
Tota la vida s'ha dit traje.
I traje també. El Camp de Tarragona es diu traje.
Vale. Sí, i la meva àvia deia trajo, clarament.
Vale, lligar.
Lligar.
Flirtejar, qui diu flirtejar?
Per lligar, no és correcte.
Lligar,
no
es pot. Lligar, es pot lligar? Lligar de...
Home, i tant que es pot, bueno.
Sí, es pot, si podem. Vale, llavors tenim la paraula maruja, que el delta la podem substituir per cuchimandera, cuchimander, que a més...
Cuchimander?
Cuchimander. Té este sentit que no, o sigui, en castellà es diuen maruj, en femení, perquè... Perquè no... Jo no he sentit mai marujo. Què marujo, no? Sempre es diu com... Si fos una cosa de dones, com si els homes no fossin xafarders. I, en canvi, nosaltres tenim cuchimander, cuchimandera.
I senyora Maria? És una senyora Maria?
Això no ho he sentit.
No,
ah, jo sí.
Sí?
Això per ser tafaner.
Sí, tafaner.
Allà d'on és la meva parella, diuen trapasser.
Trapasser. Ah, sí, xafarder.
Molt trapasser, aquest.
És molt trapasser. Sí. A més es diu en veu baixa, és molt trapacer.
Clar, no perquè fer... és una confidència que fas.
Sí, si estàs al bar del poble.
Aquella és trapacera.
Bueno, em porto dos més, Hortera i Agobio, que hi ha vatros mateixos.
Hortera i Agobio són com dos personatges.
A vegades una persona molt hortera genera un agobi. També. No sé què fer amb això, no sé com gestionar-ho. Molt bé.
Elles, no? Hortera i Agobio.
Exacte. Hoy vienen a divertirse Hortera i Agobio.
És la versió raríssima d'Ortega i Gasset, no?
Sí. I un dels personatges sempre està trafegat, un agobio, una feinada, eh? I l'altre és tot Hortera. Molt bé.
Hortera i Gasset.
Ja han sortit els personatges. Avui tenim la paraula és Hortera, no, la paraula és capullo, i podem fer una perla, ara, si vols. Podem fer una aturada i fem una perla?
Fem-la.
I després ja relaxem una mica. Va, perla.
La Perla, amb l'Andrea Jofre.
Va, Andrea, la perla d'avui de la paraula capullo, on ens durà?
Doncs mira, aviam. Ens n'hem anat quasi tots tota l'estona amb la cosa de l'insult, perquè és una tendència mundial, em sembla, el tema d'insultar-se i dir-se coses lletges. Doncs amb la perla ens anem a un lloc... tranquil i bonic, ple de flors, perquè m'he agafat a la cosa del capoll.
Molt bé.
I ens anem a parlar de flors. I us parlaré del llenguatge secret de les flors, perquè les flors tenen significats.
Oh.
I relacionat amb això, uns petits poemets.
Molt bé.
De diversos poetes catalans dedicats a les flors, que n'hi ha. Evidentment hi ha un munt, però vaig trobar aquest llibret que tenia des que era petit a casa i vaig estar llegint i vaig pensar que...
Però quin llibret és?
És un llibret que es diu Les Flors.
Molt bé.
Que sorpresa, que és un recull de l'editorial Lamagrana, L'Esparver Poesia. Això és dels anys 80, vull dir, és d'un groc horrorós, que em sembla que ja no existeix. I és una tria de l'Eulàlia Valeri i és il·lustrat també per la Nenén Ruiz.
Molt bé.
I hi ha poesies de tota mena de...
I surt algun capoll? No.
No.
Ni capullo tampoc.
No.
Val.
No, perquè aquí estem a la part bonica de la cosa.
Val, no ho sé. Sí, sí.
Bueno, ja veurem, no ho sé. No, sí. Doncs el significat de les flors podria ser una mica aleatori. Hi ha una part que és els colors, no? Els colors, el blanc és la puresa, sigui la flor que sigui, el groc és l'alegria, llavors, jo què sé, els clavells grocs són d'alegria i el girassol també, però cada flor concreta, i a vegades una flor d'un color concret, té un significat. I això ve de sobretot de l'època victoriana, on també es feia servir el llenguatge dels ventalls, dels vanos, podem dir vano, per cert,
Sí, sí.
Diguem, bueno, que després...
Perquè no hi havia WhatsApp i no podies dir les coses obertament.
Exacte, que després jo penso, però si aquest llenguatge l'acabava sabent tothom, al final veies que aquella senyora estava dient trobem-nos a... o sí, no sé. En fi, sigui com sigui, llenguatge de les flors... perdó, per aquest apunt absurd. Doncs, bueno, segurament la més coneguda és la rosa, i més aquí a Catalunya, Països Catalans, que tenim una festa nacional que ens regalem roses vermelles amb les persones estimades, però un amor de passió, no? Un amor de parella, doncs és la rosa vermella, vol dir això. Ara, compte si no regalen dotzenes de roses pels puestos, perquè una dotzena de roses és una petició de matrimoni.
Ah. Ostres,
balada. Després suposo que ho has de dir de viva veu perquè et diguin que sigui i valgui, però en principi regalar una dotzena de roses és demanar matrimoni. O sigui que, cuidado amb això.
Sí.
Doncs de rosa, aniré fent així, vale? Tenim un poema que l'he perdut. Ara he perdut el paper? Ah, no, sí. Un poema d'un sacerdot nord-català. Sí. Que es deia Martí Jampí, que és un trosset, eh? Però és una rosa alpina. I diu, mon roser floreix la clina, més alta de cada cim, com la galta d'una nina, de porpra tendre un polsim me cobreix i cap espina arma pas mon arbust prim.
Molt bé.
La clina és la carena. Vaig estar mirant.
Molt bé.
Després de la rosa, què tenim? La margarida. La margarida.
Què diu la margarida?
Aquells pètals blancs bonics. Doncs la margarida vol dir innocència i puresa, en principi.
Molt bé.
Moltes vegades, si us heu fixat, en dibuixos, quadres, hi ha nenes amb rams de margarides. No van amb rams de roses. Són com més senzilles, no?, de significat.
La margarida no s'utilitza per fer allò de m'estima, no m'estima, m'estima.
I aquí anem en un poema de Miquel Desclot, que diu Cançó de la margarida. T'arrencaré pètal per pètal tot el passat. No per sentir la veu de bruixa del teu ventall. T'arrencaré fulla per fulla tot el futur. No per fugir del crit d'alarma del teu botó. Només pel goig de despullar-te de fang sobrer. A mi m'encanta Desclot-ho. Doncs sí, amb la margarida és aquesta cosa del dubte. En principi, això no sé d'on surt, no ho he trobat, a més, és cultura popular, però fuig del tema de la innocència. Després, la violeta. La violeta és una flor d'hivern, a més, són molt petites i són molt fràgils, i vol dir, significa, figura, la lleialtat i la devoció. Una cosa tan fràgil, fixa't. I també la simplicitat i el pudor. Hi ha molts tipus de violetes, hi ha les violetes africanes, que són normalment les que tenim a casa, i així, però aquesta és una violeta alpina.
Tot és alpí.
No, mentida. No, desembral, violeta de desembral, poema de Josep Carner. Un fragment. Violes totes soles, orgull d'un caminet, apenes animades d'un color blau de fred. Sou curtes com el dia de trèmol comiat, porugues de la posta que ve tan aviat. M'encanta aquest.
Color blau de fred, és molt bonic, sí. Color blau de fred,
I lo de orgull d'un caminet, m'encanta, perquè a més som petitones, i és com...
Som aquí!
Sí. El girassol representa duració, evidentment, perquè és una flor que es va tombant... segons on és el sol, i la longevitat. Això no sé per què.
Per les pipes. Perquè trigues molt.
La longevitat del dentista, vols dir, no? Que t'arregla les dents.
Han acabat-te la bossa.
Hi ha poemes sobre girassols, però no m'han agradat, per tant, no us he fet sobre així cap.
Meravellós.
En tinc més.
Aquest de punt, molt bé.
Un dels més coneguts de significat, a part de les roses, és el crisantem, perquè és una flor que relacionem amb la mort, i són les flors que es porten als cementiris, normalment. S'hi porta de tot, inclús flors de plàstic. Però això significa l'eternitat, no és la mort, és l'eternitat. I tinc un poema aquí de la Rosa de Veroni, que si el trobo serà estupendo, aquí, que es diu Tardor 1, que diu Crisantems, fulgit rastre de llum en l'hora grisa del vespre. La ciutat perfumàveu amb un enyor dels boscos.
Oh!
Molt bé.
Després... els lliris, ja us he dit que són puresa, també devoció, renovació... Renovació, ja no sé ni parlar. I venim amb els clavells. Cada clavell, els clavells, deu ser perquè és una flor molt habitual, i en teníem tots com a casa, és com típic, no?, tenir clavells al balcó.
Sí.
però també llançar clavells a un escenari.
Home, un clàssic.
Un clàssic, no?
I després te'l poses a la boca. I,
exacte, i et fas foto.
No
m'hi fico, no m'hi fico.
Exacte.
Doncs el clavell vermell figura que és amor passional i molt sexual. Més enllà de la passió de la rosa vermella, el clavell aquí hi ha carn, diguem. El clavell blanc, bondat, innocència, com totes les flors blanques, una mica avorrit, què voleu que us digui. El clavell groc. Normalment, aquí... Canvi de història, perquè per una vegada és una cosa dolenta. Si que regaleu clavells grocs, esteu menyspreant a la persona a qui li esteu regalant clavells grocs, es veu.
Ah, està bé. Està bé saber-ho.
Que ho sapigueu, si rebeu un ram de clavells grocs, arrofeu el nas.
Li direm al Salvador Oliva, per
fi. Sí, molt. I el clavell rosa és per amor, però amor de família. Com li pots regalar un pom de clavells roses a la teva tia, a la teva àvia, a la teva germana, al teu germà, alguna cosa més fraternal, més així de protecció. I tenim un poema de clavells...
No. Després hi ha els clavellets de poeta, aquells petitons, sí, que són multicolors.
Sí.
Aquí ha, pot ramets, ser multimissatge, no?
Exacte. Pot haver un liu aquí tremendo.
Enviar a todos, no? És un missatge.
Traducció, sisplau.
És un grup.
Espera, que m'he perdut. Estic aquí, no m'he perdut, he equivocat de pàgina. Clavell de balcó. És un fragment, només. Clavell florit que rius des del balcó, si n'ets de vell clavell, si n'ets de fals, el teu perfum és com una presó, em fa sentir tots els mals. Ai, clavell florit, boca sanguejant, quan passarà la gelosa nit, quan vindràs a l'osa cantant, a dur repòs al pit, a la vida que plora, malmesa princesa, no diguis no, clavell de balcó.
Molt bé.
Coses dolentes, el nenúfar, també malament. Coses del nenúfar, no regaleu nenúfars. Teniu amors secrets, gardènies vermelles.
Yep.
No expliqueu què significa això i ja està. I millor que no regalin una verdana, perquè t'estaran intentant dir que s'avorreixen molt fort de tu. Sí.
Molt bé, no ens avorrim amb la perra. Gràcies.
A vosaltres.
Pam, 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 pam. I nosaltres, en aquest punt del programa, tenim, i us hem dit al principi, algú que més et coneix a tu, em sembla. Us coneixeu personalment, amb el Joan Lluís. Lluís, què tal?
Salut, salut.
Salut i paraula per tu.
Confirmo que conec en Pedrals. Mira, coses que passen, eh? No sempre es pot triar bones companyies.
Molt bé.
Vols... T'estimo.
Això t'anava a dir. Vols enviar-li alguna floreta, ara que parlàvem de flors?
Sí, sí.
No, pots dir-li capullo, si vols, eh?
No, jo no.
No, no.
Escolta'm.
El capullo per mi és una paraula totalment freda, absent, i no sé, he anat sabent què volia dir per freqüentació humana, però em deixa absolutament indiferent, no forma part gens ni mica del meu vocabulari habitual. De fet, en català rossellonès tenim l'equivalent, diria que és l'equivalent més o menys precís d'això, que és cap de cuny. Cap de cuny. El cuny com el tascó, eh?
Cap de cunya.
De cuny. Com un cuny.
Veu?
Un cuny? És un cuny?
Bueno.
Cuny, amb una U.
I què és un cuny? Una falca?
És un... Sí.
Com una...
La falca és impossible de moure perquè no es pot moure, perquè no ho entén res, és un imbècil, un cretí, un idiota.
Cretí també la teniu?
Sí, tant.
Cretí és bonic, ara en parlàvem, de cretí. I a més estem envoltats de cretins i això també està molt bé. Escolta'm, Joan Lluís, per cert, parlant de paraules, paraulotes, insults i renecs, tu, ho dèiem al principi, el dia 5 de desembre de 2024, vas fer una crida a Twitter que et va sobrepassar una mica, perquè vas demanar: voleu fer el fotut favor de renegar en català? Gràcies. I a partir d'aquí jo he recollit la llista és inacabable de respostes, he recollit algunes de les respostes que et van donar en aquest tuit i et van dir: sí, home, i tant, cago amb els 16 sous fins a la pebrotera, caso amb l'olla. Un altre que deia: me cago amb la reputa de Déu i tots els sants aguts i per haver. L'altre que diu: així baixés Déu, fet estelles i esclavés a les costelles de la mare que els va parir. L'altre deia: cago amb l'hòstia, la rehòstia consagrada. I un altre explicava, diu: un picapedrer m'explicava que el renec és inherent a llur feina i que el més fort que se li havia escapat mai, concretament em cago amb la santa puta glòria, fou un dia que li va caure una làpida de marbre enganxant-li la punta dels dits de no recordo si era un o tots dos peus. I un altre deia: cago en la puta d'oro, recony, i acabaven dient:
Puta Espanya. No sé si t'esperaves. No sé si t'esperaves aquest final i tota la llista de coses que vas rebre.
Sí, bé, és que va ser molt bonic de veure com a la gent se li despertava la creativitat o la memòria, o les dues coses alhora, perquè segurament alguns d'aquests renecs tan literaris eren potser imaginats, creats especialment, més que espontàniament, però jo no volia això, jo no volia un concurs del renec més bonic, volia dir simplement, feu fotut favor de renegar ara, és a dir, dieu collons en lloc de dir joder. Aparteu el joder del vostre vocabulari i recupereu el collons o el que sigui, m'és igual, però que sigui en català, perquè per aquí també arriben les desgràcies.
Quina crossa podríem fer servir, Maria, que no fos el joder, que diu el Joan Lluís Lluís?
No, o sigui, el collons, cony, coi, recoi, refotre, també hi ha gent que diu, o sigui, n'hi ha molts, se'n poden fer servir molts.
Està clar que el joder ha entrat a les nostres vides també,
sí,
no?
És que jo crec que en aquest cas no és perquè no hi hagi alternatives, o sigui, d'alternatives n'hi han, però és més una qüestió de com sona la paraula o tot el que porta intrínsecament, no? Tot el que està lligat a aquesta paraula. Ara està de moda, o sigui, és la paraula que ens sona més bé per renegar. Doncs, sí. Desgraciadament és així.
Jo tinc una teoria sobre per què hi ha certes coses amb els insults en castellà. Hi va haver una llei al segle XIX, en temps d'Isabel II, en què s'obligava a totes les obres de teatre en català que tinguessin un personatge en castellà. Llavors, el gran truc que van fer servir els dramaturgs de l'època va ser fer que els dolents parlessin en castellà. O que els tontos, els que eren cretins i tal, parlaven en castellà. Llavors, les obres d'Emili Vilanova, per exemple, sempre és el Guàrdia Urbano el que parla en castellà, els Pastorets d'en Pitar és el Dimoni que parla en castellà, etcètera, no? Llavors, s'ha associat sempre, des de llavors, que és a dir, aquella mena de tant per cent de castellà que es posa a les obres en català, que dius quina necessitat en tenim, sí. Jo crec que ve d'aquí, i que, a més, això de que els dolents i els malfactors i tal parlen en castellà, també ve d'aquí. És a dir, que els hi va sortir molt bé la jugada, saps? Que van fer la llei, feta la trampa, saps? I no sé per què, llavors, com els insults són cosa de gent de la púrria, diguéssim, representa... Jo crec que ha anat per aquí la cosa. Ves que m'he inventat la teoria.
Sí, sobre la marxa es notava moltíssim que no tenia cap mena de base, però està molt ben construïda, gràcies. Voleu dir alguna cosa sobre el joder? Perquè realment estava pensant si el collons o el coi o el recoi està mort o què ha passat aquí.
Jo utilitzo bastant merda. Com a renec.
Sí. D'acord.
Sí, m'he ve bastant al cap quan me cau algo en terra, em faig mal o així.
En lloc de joder, merda, eh?
Té relació amb la sonoritat. De poder acabar amb un rrr, per exemple, a mi em passa, perquè se m'escapa un joder i joder. Llavors, però tinc la versió de me cago en el cervellet de Déu, que també, si ho mastegues prou, és... Però me cago en Déu també, això. I és bastant sonor i rotund.
Cago en Déu amb aquesta M triple, geminada.
Exacte, aquí.
Joan Lluís, tu què fas servir?
Jo durant molt de temps em passava igual que vosaltres quan vol francès i renegava essencialment en francès, o el putain de merda, putain de ta mère, aquestes coses. Putain de ta mère és molt bonica, però s'ha d'utilitzar amb precaució. I va ser un procés conscient que vaig dir, és que no pot ser que no tingui els renecs catalans. I llavors, quan vas començar a dir collons, va ser quan vaig adonar que vosaltres no el deixàveu enrere per dir joder. I em vaig sentir com molt acollonit, no sé, molt...
Et vas sentir que anaves una mica sol, eh? I amb el Joan Lluís Lluís, a Twitter, evidentment, fa una defensa aferrissada del català i ara volia fer una repassada d'alguns dels teus tuits de xarxes, ja que hem començat amb un tuit del desembre del 2024 parlant dels renecs. Ens n'anem a altres moments de la teva defensa del català a la xarxa, per exemple. No fa gaire, hi va haver el cas aquest de Rubí,
del regidor, el tinent d'alcalde, el primer tinent d'alcalde, el Víctor García, del PSC, en una intervenció sobre una moció de suport a la Bressola, a Santa Coloma, a Ruidet, va dir que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents i va assegurar que una regidora d'Alternativa de l'Unitat Popular tenia una visió protoimperialista, podem sentir-ho.
Manàvem desplegar una sèrie d'acords per fomentar el català des de l'àmbit municipal. Avui ens sumem a demanar que l'Ajuntament faci un pas valent i aporti recursos econòmics a la defensa de la llengua i l'educació, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.
La companya Dulcet té una visió protoimperialista de la llengua, per tant, el que fa és assegurar que el català és el mateix que el valencià o que el mallorquí. Sintàcticament no ho són i tenen diferències grans i, per tant, hauríem de parlar en un altre, evident, en un altre foro, que no és aquest.
No, molt breument. Crec que fan sí, bé està, votant el que votaran.
La resposta de la regidora d'Alternativa d'Unitat.
Què diu proto-imperialista?
És que no té ni idea del que està dient, en realitat.
Ah, val, perquè anava a dir que imperialista, és... bueno, li pots dir si vols, però proto-imperialista, proto és com el primer que va,
sí,
ho va fer.
Sí, abans, no?, dels imperialistes, no?
Sí, és la primera imperialista ha estat ella, no? Quina cosa.
Hi ha un moment aquí, en el febrer, el 6 de febrer, quan passa això, el Joan Lluís Lluís diu per Twitter, protoimperialistes de tots els països catalans, uniu-vos. Després hi ha hagut disculpes, però no sé si ha arribat tard, si és que es va posar nerviós el regidor. Ell diu que es va posar nerviós, que no volia dir exactament i això, i diu que considera que filològicament i en tots els aspectes les varietats són dialectals i que, per tant, el català és un i només és un. És a dir,
sí, va... és un i les esses sonores es pronuncien en tots els dialectes, menys en el seu.
Perdó. Sí, bé...
Joan Lluís.
Les disculpes sempre s'agraeixen i semblaven sinceres, tot i que va dir el contrari molt clarament, però llavors jo li demanaria de rebobinar completament, de tornar al començament de tot plegat, que és ajudar la Bressola sí o no, perquè això no sé, les disculpes pel que sembla no van pas fer-lo canviar d'idea en el seu vot contrari a l'ajuda a la Bressola, i doncs aviam, en què quedem, diria.
Per altra banda, jo no sé, Maria, si encara hi ha algú, bueno, segur que hi ha algú, és evident que hi ha algú que sosté que el català i el valencià no són el mateix, que el mallorquí i el valencià no són el mateix, i que tenen la gosadia de mantenir-ho, com qui manté que la terra és plana, perquè és el mateix tipus d'argument.
Sí, el que passa que amb les llengües doncs, és una qüestió política, al final, perquè...
Perquè no ho diuen del peruà i del castellà de Valladolid, que siguin coses diferents.
No, exacte, quan expliques aquest argument, no, i dius al final en castellà hi ha moltes més varietats i moltes més diferències, i en canvi ningú dubta, i tothom diu que és espanyol, no, el que es parla a Sud-amèrica i el que es parla a la península. Però, com dic, és una qüestió política. O sigui, si tu políticament vols separar, pots decidir que són dues llengües diferents. Vull dir, o no. A Itàlia, al final, diuen que són dialectes les llengües que es parlen a Itàlia, però no són dialectes, són llengües diferents. Mm. Vull dir que...
Et diré una cosa, què fa més mal? Que algú digui que el català i el valencià són coses diferents, o que algú, des d'una espècie de paternalisme dialogant, digui que el català és una llengua cooficial i no digui que és oficial, si consideren que és, perquè si això surt de la Constitució, són llengües oficials. Quan et posen cooficial és com si fos una llengua menor també gairebé.
No, bueno, cooficial ho és, el que passa que el castellà encara ho és més.
Exacte, sí, però el castellà és l'oficial i el català és la cooficial.
O sigui, la Constitució ja, no existeix.
Però
no
hi ha categories sentit. I premis i tot que es donen en podcast, per exemple, sí, on la llengua cooficial és el català. Sí. Saps què vull dir?
Sí, sí.
La llengua cooficial per antonomàsia a Espanya és el castellà. Perquè és cooficial a Catalunya, és cooficial al País Basc, és cooficial a Galícia, sí, és cooficial a... No? És supercooficial. Les altres són les oficials. No? O sigui,
mira, m'agrada molt aquest raonament, Josep.
El concepte supercooficial no havia sortit encara. Com veus aquestes guerres, Joan Lluís?
Veig que desgasten molta energia, ens fan perdre temps i que podríem dedicar coses més útils com, no sé, preparar Sant Jordi i celebrar que tenim la festa del llibre més gran del món. És una cosa que dic sovint això perquè tinc impressió que a Catalunya no us n'adoneu, que heu inventat, dic vosaltres perquè jo del nord no he format part d'aquest grup, en aquest cas històricament, però com que s'apropa Sant Jordi, no sembla, però s'apropa, n'aprofito per fer com una petita al·lusió subtil que gairebé no s'ha notat, que tenim la festa del llibre més gran del món, collons.
Collons! I per cert, i tenim un gran llibre que fa temps que es ven aquí, arreu del món, també a França, amb premis, que és Junil, que no sé si l'heu llegit, però és una meravella de llibre d'aventures, que també és un llibre sobre la llengua i sobre la màgia de la llengua.
Sí, gràcies per dir-ho així, no sé què puc afegir. Dit que puc fer, si no afegir res.
Doncs ho dirà la Maria, que l'ha llegit també, i si vols afegir alguna cosa, però és veritat.
Sí, sí, a més el vaig fer llegir a l'escola on treballo, a l'Escola Oficial d'Idiomes, el van fer llegir els alumnes de C2, i va venir el Joan Lluís Lluís i va fer una conferència amb els alumnes, i els alumnes estaven encantats. O sigui, realment és un llibre que t'atrapa, que vols viatjar amb la Junil, que, i tota la seva colla, no? El dia que va venir el Joan Lluís, ja ho va veure, no?, que els alumnes, doncs, els havia agradat molt, i a més també els hi va agradar molt parlar amb ell, perquè ell va explicar el seu cas de com havia après català, de tota la seva... I realment va ser, no sé si te'n recordes, Joan Lluís, però va estar molt bé, va ser molt, molt divertit i molt il·lustratiu, no?, també pels alumnes.
Si mal no recordo, Joan Lluís, temps A vas insinuares que hi hauria una segona part de la Junil, no?
Què?
O em sona que ho he inventat jo.
És un rumor de gent malèvola que em vol mal. No hi haurà... No, al contrari, tot el contrari. Sempre he dit que no hi hauria segona part. No.
Ostres, doncs m'ho he inventat jo. No, per ganes, no, saps? No.
És la il·lusió, és la il·lusió. Escolta'm, ara que parlàvem del castellà, la influència d'un idioma sobre un altre, el Joan Lluís evidentment també parla de la influència del francès sobre el català a la Catalunya Nord, i en general el que ha fet el francès amb les petites amb les cultures bretona, gascona, Catalunya Nord, etc. I el 26 de gener escrivies això, que em sembla molt important de recordar. Diu: si us ofèn amb raó que els espanyols facin creure que la paella és un plat seu, penseu que les creps no són franceses, sinó bretones, i el seu nom original és crampoès. És molt important, perquè jo em pensava que la crepe era molt francesa. Val? I això m'ha obert els ulls, Joan Lluís.
Me n'alegro, ho celebro molt, Sí. No, anar a Bretanya, en els restaurants que fan crepes de debò, vull dir, no pels turistes, sinó per la gent d'allà, és una experiència, perquè és molt diferent. Allà te'n serveixen 5 o 6 de crepes, no una. Però són molt fines i cada una conté molt poca coseta. Però van menjant crepes i bevent sidra tot el llarg del vespre, i acaben en estat molt feliços.
És com la Quix, no?, que és de la Lorena, i que sí, també és... sembla molt francesa i és lorenesa.
No, però això també era mitja conya, perquè després fas molta reflexió sobre la llengua, no? Dius el 29 de desembre del 2024, diu el Joan Lluís: França i la llengua catalana, 2. Fins i tot abans de 1789, la tan lluada il·lustració preparava les ments pretesament obertes al lingüicidi. La famosa enciclopèdia, per exemple, oposava la llengua francesa als, entre cometes, llenguatges corromputs. És a dir, totes les altres llengües intramurs, Joan Lluís.
Sí, això ve de lluny, eh? Vull dir, pel cas del català, Lluís XIV prohibeix l'ús oficial del català l'any 1700, i l'argumentació que fan servir oficialment és que diu que el català repugna. I a partir d'aquí és tot això, vull dir, la Revolució Francesa dogmatitza que el francès és l'única llengua capaç intrínsecament, per essència, de portar els valors universals, republicans, etc. I que les altres són tot el contrari. Són llengües reaccionàries per essència, i que, doncs, el millor favor que poden fer a la humanitat és de desaparèixer. Això ve de molt lluny, i encara avui trobem gent a França que pensa així. No tant com abans, no tant com fa mig segle, però encara. I si no ho pensen tant és perquè avui les llengües són en un estat de gairebé desaparició tan avançat que ja no són cap perill. I per tant poden semblar més bondadosos, generosos, deixant que no es morin del tot. És això, el panorama és molt tètric.
Sí, no només passa amb el català, passa amb el bretó, passa amb el gascó, passa amb totes les llengües, amb l'occità, amb tots, Joan Lluís, moltes ganes de Sant Jordi, moltes ganes de tenir-te aquí, el Tenim Paraula. Gràcies per ser amb nosaltres. Llegeixo l'últim tuit que em sembla que serveix per acabar en positiu, que deia el 15 de febrer 2020, conec pocs regals més bonics que el regal de la pròpia llengua. Siguem generosos, siguem educats, parlem català amb tothom.
Sí, oi que sí?
Sí.
Això.
Joan Lluís, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon Sant Jordi, tots els anys. Adeu. Gràcies, adeu, adeu, adeu. Nois, anem a les recomanacions, anem al final. Maria, una última intervenció i dues recomanacions i marxem, que avui ha sigut un programa molt ple i molt xulo.
Sí, jo volia parlar només res d'algunes paraules que no es poden traduir, no? O que són difícils de traduir del català al castellà, que ja n'hem vist altres programes, però feinada... que en castellà no ha de ser mucho...
Proveu a dir-ho en castellà. No. Oh, que feinada. Ja
després tenim el plegar, que tampoc es pot dir. O sigui, no hi ha cap paraula.
Per aquesta és una de les paraules que han triomfat més entre la comunitat castellano parlant de Catalunya.
Exacte.
Ho diuen clarament. Sí, sí, aquí hi haurà plegues.
Els és molt útil.
Pam.
Bé, després hi ha rai, hi ha Déu-n'hi-do. I em volia fixar en vespre, perquè la divisió de les parts del dia doncs en castellà no tenen el vespre. O sigui, tenen una part del dia menys. I en canvi en català doncs sí que hi ha unes hores que són una mica indeterminades, perquè depèn de si és hivern o estiu, doncs s'escurça o s'allarga al vespre, però més o menys seria l'espai que hi ha entre la tarda i la nit, no? I llavors em volia fixar i volia inaugurar un petit espai de l'Èuscar, perquè és que he començat a estudiar euskera, i llavors...
Molt bé.
I en euskera tenen també les mateixes parts del dia, no hi ha el vespre, però diuen bon dia, bon migdia, bona tarda i bona nit. I tenen l'Egerdion, que vol dir bon migdia.
Opa!
També
Molt bé!
Va, també.
I quines hores són això? Des de les 12 fins les 2 o així?
Sí, l'hora de dinar. Sí. I llavors diuen bon migdia. I després, també, si puc dir també unes paraules que són difícils de traduir de l'èuscar al català, com que ara mateix he començat i sé coses bàsiques, però una de les coses bàsiques són els membres de la família. I en èuscar, que és una llengua que no té gènere, o sigui, no hi ha, les paraules no tenen gènere masculí i femení, però en canvi, tot és gènere neutre, per entendre'ns, però en canvi per dir germà tenen quatre paraules, perquè depèn de si és germà de germà, germà de germana, germana de germà o germana de germana, són quatre maneres de dir germà. O sigui, diuen aispa per dir si ets germana de germana, anaia si és germà de germà, neva si és germà de germana o arreba si és germana de germà.
Toma, molt
bé. I l'editorial Anaia...
És germana,
és germana de qui?
De germà, no?
És entre... de germà, sí, no? Sí. Germà de germà.
Germà de germà.
Anaia, germà de germà.
Si tu ets noi i tens un germà, doncs
és ell
és el teu anaia.
Que bo, molt bo.
Hosti, que fort.
Sí.
Ens agrada el record.
Quina concreció.
En voldrem més.
Sí.
Sí. També en català tenim allò de quarts de...
Sí.
No? Quina hora és quarts de...
Sí.
Que és també un rang de temps que...
Perdona.
Com el mig quart.
I les tocades? Les cinc tocades?
Sí.
Fins
sí.
Quan és tocades?
Les tocades és ahir dos.
Fins a un quart.
Fins ahir dos màxim.
Això és que ho vaig sentir fa poc que
ho explicaven a la ràdio. O és ahir concretament?
És que es tornaven a tocar aleshores ahir dos. Per això eren ni tocades.
Sí. No, de fet, els campanars encara ho fan. El no, això,
bueno, sí, sí, exacte. No sé per què ho dic en plural. Sí, és que al costat d'una campana.
A les 5 toca.
I després, al cap de dos minuts, torna a tocar.
Són tocades.
Boníssim, quantes coses aprenem. Va, remata'm això.
Mira, una recomanació per no dir capullo. El llibre Llamp de Llamp de Rellamp de Contrarellamp, que són tots els insults del Capità Haddock del Tintín, una compilació que van fer de totes les traduccions d'en Joaquim Ventalló. Joaquim Ventalló, a part de ser el traductor de Tintín, va ser el primer periodista que va fer una retransmissió esportiva per la ràdio d'un partit de futbol en català.
Pam!
Espera, que m'havia apuntat quina era.
Pioner.
Era un partit del Barça-Irún el 8 d'abril de 1928. Hosti. I evidentment va guanyar el Barça. Bueno, evidentment no tant, però ja ens entenem. I després us volia recomanar també una cançó de l'Estanislau Verdet, que es diu Per fer país insultem en català. L'Estanislau Verdet era el pseudònim que tenia en Pau Vallver quan va fer... No sé si va fer un parell de discos i sí. tot amb l'Estanislau Verdet.
Un segur. Dos,
sí,
ja.
Sí, això no...
Dos segur.
Dos no? Segur, oi? Dos. I que és una cançó molt divertida de sentir.
Sí, senyor.
És una llista d'insults.
Doncs escolteu l'Estanislau Verdet i rematem Capullo amb la Maria Climent.
El que us porto és un llibre que, bueno, ja porta un insult al títol, que es diu Benvolgut imbècil, de Virginie Despont, i en castellà, per exemple, l'han traduït com Querido come mierda, l'original en francès és Cher Connard, en anglès Dia Dickhead, Dickhead Capullo, no?
I em sembla que alguna edició sud-americana era Capullo.
Capullo, directament, eh?
Sí.
Molt millor que Come Mierda, em sembla come fatal. Fatal. Sí.
Per cert, hi ha insults en anglès, com asshole, sí. no? Que sí. són deliciosos. Bé, bueno, deliciosos. Sí.
Dóna per un altre programa.
Això ja és un altre tema.
Crec que tenim el titular, eh?
Doncs això.
Ja està.
Recomano, realment un dels personatges, o sigui, és, hi ha tres personatges que es van intercalant, dos dones i un home, i l'home ha sigut cancel·lat, val? I és un veritable capullo. I és el que se transmet quan tu llegeixes, així que, bueno, jo penso que és adequat i és un bon llibre.
Molt bé, fantàstic. Doncs, escolta'm, deliciós, com deia el Josep Pedrals, ens n'anem amb el Tenim Paraula. Avui la paraula era Capullo, hem fet un viatge genial per tot arreu, i això mereix un gran aplaudiment pel Josep Pedrals.
Moltes gràcies.
La Maria Rodríguez.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Maria Climent.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies a l'Andrea Jofre.
A vosaltres,
poletes. Adéu, capullos.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.